Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 25 de gener del 2026, hi ha una cosa encara pitjor que els trens no passin a l'hora o que ni tan sols circulin, i és no comunicar-ho als viatgers. El desgavell al qual vam assistir aquest dissabte marca un episodi sense precedents en una xarxa ferroviària impròpia d'un país europeu. Avui estrenem el quart dia sense trens de rodalies i regionals que circulin a Catalunya, un col·lapse inèdit agreujat per dos intents de restablir el servei que han fracassat. Ha plogut, ha nevat en cotes molt baixes, la tempesta ha estat perfecta per agreujar les mancances d'un sistema en què passen els anys, canvien els presidents, els governs i els parlaments, però els trens continuen sense arribar a l'hora que toca. Les disculpes públiques que hi va expressar en veu alta el govern de la Generalitat és el mínim que espera la ciutadania, però si realment els trens no tornaran a circular fins que no es garanteixi la seguretat, la pregunta que avui ens fem és: qui s'atrevirà a dir que els trens són fiables en una xarxa on les esllavissades es multipliquen? I a tot això, demà dilluns. Som al suplement i ja fa molts dies que costa tenir esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Avui diumenge a les 9, nova reunió de seguiment de Rodalies.
Sí, el govern va demanar ahir a Renfe que aturi el servei fins que es pugui garantir la seguretat a la xarxa. També reclama la gratuïtat de Rodalies fins que es recuperi la normalitat.
Avui, cap tren regional i cap tren de Rodalies circulant per Catalunya. L'oposició apuja el to davant aquesta suspensió de Rodalies. Junts demana la destitució de la consellera Sílvia Paneque.
Carles Puigdemont ho deia ahir des de Perpinyà, on també reclamava el traspàs integral de Rodalies. Esquerra i els comuns se sumen a demanar el traspàs i les inversions pendents.
Avui a les 11 hi ha una compareixença d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra. Veurem en quina línia va el seu discurs també sobre aquesta crisi de Rodalies, perquè és evident que Esquerra és un actor principal de la investidura de Salvador Illa. Hi ha uns pressupostos que s'han de negociar a Catalunya amb Esquerra precisament perquè tirin endavant, i també aquest traspàs de Rodalies va ser clau amb la investidura de Salvador Illa aquests últims temps. Per tant, interessant saber què apunta Junqueras avui a les 11 del matí. Als Estats Units, els agents d'immigració han matat a trets un segon ciutadà nord-americà, atenció, amb l'ICE, que protestava per les batudes massives contra els immigrants.
Després dels fets, el governador demòcrata de Minnesota ha ordenat mobilitzar la Guàrdia Nacional, i això podria derivar en un enfrontament entre dos cossos armats nord-americans.
Terrible les imatges que arriben des dels Estats Units aquesta setmana amb la detenció d'un xaval de 5 anys. 5 anys. La coproducció catalana Los Domingos triomfa als Premis Feroz.
La pel·lícula dirigida per Alauda Ruiz de Azúa s'ha endut les estatuetes amb millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu protagonista per a Patricia López Arnaiz, intèrpret de repartiment per a Nagore Aramburu i millor guió. Cirat d'Oliver Lache i el documental d'Albert Serra Tardes de Soledad han aconseguit dos premis cadascun.
No us perdeu el discurs de l'Albert Serra, de seguida el sentirem, que ha estat platòric, com sempre. L'enhorabona a tots els premiats, especialment a l'Albert Serra, que sempre té detalls amb el suplement, i segur que també el podem saludar al llarg d'aquest matí de diumenge. El titular d'esports, el Barça revalida la Supercopa Femenina de Futbol després de guanyar el Madrid a la final per 2-0.
Brooks a la primera part i Alexia de penal, ja al descompte, van donar la sisena Supercopa al Barça, la cinquena consecutiva.
A la Lliga de Primera, la Lliga Masculina, el Barça rep avui el Coel Oviedo amb el Madrid líder provisional.
Després de la victòria de l'equip madridista al camp del Villarreal per 0-2, amb dos gols d'Mbappé, un de penal.
Un de penal, també, una altra vegada de penal. L'Espanyol, també, un penal en contra injustíssim, encadena la quarta jornada seguida sense guanyar amb derrota al camp del València per 3-2.
Sí, queixes del tècnic Manuel González contra l'actuació del VAR per un penal, com deies, dubtós, en contra, al minut 43 de la segona part, que va suposar el gol de la victòria de l'equip valencià.
Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla especial d'emergències per nevades a cotes baixes i risc de vent fort, que avui encara afectaran bona part d'aquest país. Les autoritats demanen molta precaució, sobretot a l'Alt Empordà i al nord-est de Catalunya, al nord-oest, on es preveu que les ratxes de vent superin els 70 km per hora. Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Roger. Això, l'avís de neu serà a partir de la tarda vespre, perquè aquest matí tindrem una treva. És un matí de calma, de tranquil·litat en general. La pertorbació d'ahir ha marxat, el dia ha arrencat fred, amb glaçades al nord del país, també en punts com Osona, zones del Bages, i tindrem un matí intervals de núvols amb algunes boires a la Catalunya central. Aquesta tarda tornarà a arribar un front amb pluja i pot nevar per damunt dels 800 metres, bàsicament cap a comarques de Lleida, Pirineu i Catalunya central cap als ports. A partir de la nit matinada, la nevada es podria reforçar al Pirineu, i en aquest nou episodi es poden acumular més de 10 centímetres per damunt dels 900 metres. És a dir, que aquesta tarda vespre arriba un nou front, però que en principi l'abast més important només seria cap al Pirineu i a la resta arribaria més modesta, però amb vent de ponent, com comentàveu. I la temperatura ara mateix és negativa, cap a Osona, Berguedà, Pirineu, i les màximes sí que remuntaran una mica. Lleida podria arribar als 13 graus, Barcelona als 14, Tarragona als 16, de les més altes Girona als 13 i Viella es quedaria només amb 6 graus.
Realment, la postal de Catalunya emblanquinada que ens va deixar ahir al matí de dissabte i que vam poder gaudir i viure aquí al suplement a través de les històries dels oients, ha estat impactant. Sabíem que nevaria, potser no en cotes tan baixes, i va quallar molt aquesta neu, Enric.
Sí, a bastantes zones van caure entre 1-3 centímetres, ja en indres que anava molt més, i la precipitació va ser molt abundant. A Núria, en centímetres, possiblement estaríem parlant d'uns 70-80 centímetres de neu nova, més la que ja portem acumulada. El paisatge realment ha quedat ben blanc, el Pirineu tot, també comarques com el Moianès, el Lluçanès, també àrees de la Conca de Barberà, la neu va fer acte de presència, i en alguns casos més que el dia 5. El dia 5 també vam tenir la nevada a cotes baixes de molts indrets, en algunes comarques, per exemple, el Moianès, ahir va nevar molt més.
Gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
L'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'avisar que, a Peralada, a l'Empordà, el cabal del riu Llobregat de la Muga ha superat el llindar de perill i recomana no acostar-s'hi. Fins les 8 del vespre d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 1.000 trucades en relació al temporal de neu, de vent i de pluja que viu aquest país. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sarroca, admet que el temporal dels últims dies és excepcional.
L'episodi d'avui podríem qualificar-lo com un episodi, com un mig glòria, i venim d'un dimarts en què també vam tenir un mig glòria.
La neu acumulada al llarg del cap de setmana manté tallades diverses carreteres a l'Anoia, la Selva, Osona, el Ripollès i el Berguedà. Precisament a Castellà de Nuc, també a la Molina, els bombers van haver de rescatar gent atrapada per la neu que no podia continuar circulant per la carretera. En total, els bombers han fet més de 250 serveis.
Avui, el suplement...
Avui al suplement, tertúlia mirant cap al caos de Rodalies amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Recordeu, avui tampoc hi ha trens. Sobre les batudes antiimmigració a Minneapolis, connectarem amb el nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra. A quarts d'11, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. A l'Eclipsi, avui les nits del productor musical Jordi Cubino, membre destacat de la nova temporada d'Eufòria i autor d'aquesta cançó. Avui Jordi Cubino, la història de Jordi Cubino aquí al suplement, tot això en un matí de diumenge en què la Marina Laminos ens portarà grans moments de l'Arxiu de Catalunya Ràdio, i a les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer ens portaran les millors recomanacions culturals del cap de setmana. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
El servei de Rodalies i de trens regionals continua suspès avui tot el dia i no es reprendrà fins que es pugui garantir la seguretat a tota la xarxa. Quan és això? No en tenim ni idea. Des del govern prometen avisar amb prou temps als ciutadans si el servei de trens continua suspès demà dilluns. D'aquesta manera justificava la decisió la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a la roda de premsa d'ahir al vespre.
Estem buscant, com saben, que les condicions siguin òptimes, que el servei pugui sortir i operar de manera segura, i per tant mantenim el servei suspès.
La decisió es va prendre després d'un dissabte en què, tot i que no havien de circular trens, el servei ha començat parcialment i amb força incidències, una de les quals una nova esllavissada, l'R4, en aquest cas entre Cerdanyola i Sabadell Sud, la tercera de la setmana. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, també reclamava a Renfe i Adif la gratuïtat de Rodalies fins que s'hagi recuperat la plena normalitat.
Hem sol·licitat també a Renfe que en la seva represa posterior posi en marxa la gratuïtat del servei de Rodalies fins que recuperi la plena normalitat del servei.
Mentre duri aquesta aturada, el govern ha acordat reforçar amb 170 autobusos el transport per carretera, també l'augment de la freqüència de pas dels ferrocarrils de la Generalitat, el manteniment de la gratuïtat de la C-32 i l'anul·lació de les zones de baixes emissions, entre altres mesures per poder facilitar desplaçaments. Unitat mòbil a l'estació d'autobusos de Fabra i Puig a Barcelona. Tenim la Marta Sánchez amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Què tal? Bon dia, Marta.
Hola, bon dia. Doncs mira, ara a aquesta hora hi ha poc moviment, hi ha poca gent aquí a l'estació de Fabra i Puig. Heu de pensar que és una terminal que s'utilitza per serveis interurbans també i de mitjà recorregut. Per tant, avui aquí es barrejaran els autobusos que ja surten habitualment amb aquests de Renfe. N'hem vist un parell o tres d'autobusos de Renfe. Estan senyalitzats a dalt, si veu clarament la paraula Renfe. Per tant, els usuaris que no tenen tren i avui han vingut aquí a buscar alguna alternativa identifiquen aquests autobusos. Alguns anaven cap a Granollers i un altre cap a Canovelles. Malgrat això, hem parlat amb una persona que estava esperant aquest tren i que es queixava de la falta d'informació.
Es un caos completamente el que hay aquí porque no te especifican o no hay nadie que te dice, oye, mira, este va para esta zona, para esta zona. Solo te pone Renfe y búscate tú la vida. Pregúntale al chofer y el chofer igual te sale, que te contesta, que te contesta, que nada, no te dicen absolutamente nada. Yo no sé cuál es el que tengo que coger ahora mismo.
Us he d'explicar que en algun dels autobusos que jo he vist sí que hi ha senyalitzat on va i algunes de les, i les parades, de fet, i les parades que fa aquest autocar. Recordem això que deies, que des que dimecres hi va haver el primer tall de Rodalies s'han habilitat 170 autobusos interurbans addicionals i també s'ha incrementat aquesta freqüència de pas dels ferrocarrils de la Generalitat per fer front a aquesta situació.
Fantàstic. Gràcies, Marta Sánchez, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez des d'aquesta estació de Fabra i Puig. Anirem connectant també al llarg d'aquest matí de suplement amb tota la xarxa d'autobusos, aquestes alternatives a aquests trens de Rodalies que avui diumenge no circulen. L'oposició puja les crítiques al govern per la crisi de Rodalies. Junts per Catalunya, a pujar el to, parla de col·lapse gegantí, demana la destitució de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el traspàs integral de Rodalies. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del PSC, també reclamen el traspàs i les inversions pendents, però no parlen de la dimissió, encara, de la consellera de Territori.
Carles Puigdemont reclamava el cessament de Paneque ahir a Perpinyà, on va reunir la direcció i els càrrecs electes de Junts per Catalunya.
Crec, sincerament, a mi no m'hauria passat com a president que quan un conseller demostra tanta incompetència no s'hauria d'esperar que l'oposició li demani la dimissió. Se l'hauria de cessar.
Esquerra Republicana demana més contundència al govern a l'hora de negociar amb Madrid. Sentim la portaveu parlamentària de la formació, Esther Capella.
Traspàs de Rodalies, les inversions degudes i que es deuen, més inversió per posar les infraestructures al dia i que aquí tothom assumeixi la responsabilitat que li toqui.
Els comuns acusen la Generalitat de falta de lideratge. Jéssica Albiach és la líder del partit al Parlament.
La Generalitat ha de liderar, no ha de ser àrbitre, no ha de ser espectador. S'ha d'exigir a Renfe que siga gratuït tot el transport fins que s'arreglen aquestes incidències i mentre es fa tota la revisió del manteniment, evidentment també garantir la seguretat.
I des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer parlava de gestió nefasta.
És una nefasta gestió del govern de la Generalitat, sense cap tipus de credibilitat. La poca que tenia, si n'hi quedava alguna, ja l'ha perdut, en un moment en què el sistema de Rodalies ha col·lapsat.
Pellicer ho va dir en declaracions a Televisió Espanyola.
2 minuts per arribar a 7:45 del matí. Atenció a les informacions que ens arriben de Minneapolis perquè ens fan posar la pell de gallina. La mort d'un segon ciutadà nord-americà en les batudes contra la immigració va camí de derivar un enfrontament entre cossos de seguretat dels Estats Units. Als vídeos es veu com la víctima, mort a trets per sang freda per la policia federal, tenia el telèfon mòbil a la mà i no una pistola. Imatges que sentim que contradiuen la versió dels agents. La víctima és Alex Preti, un home de només 37 anys que treballava com a infermer en una unitat de cures intensives i no tenia cap mena d'antecedent penal. A Minneapolis s'ha instal·lat un homenatge improvisat en memòria de l'home mort, Washington, o assassinat. Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Un nou tiroteig i una nova mort a mans dels agents d'immigració a Minneapolis. Aquesta vegada, la víctima ha tornat a ser un ciutadà nord-americà a qui els ICE, 7 agents en total, tenien reduït a terra fins que un d'ells li ha disparat una ràfaga de trets a boca de canó. Segons el Departament de Seguretat Interior nord-americà, l'home anava armat, però en cap de les imatges recollides s'arriba a veure que dugui una arma a la mà. El governador de Minnesota, el demòcrata Tim Walz, ha confirmat la mobilització de la Guàrdia Nacional i ha assegurat, sense entrar en xifres, que disposa de prou soldats com per a fer front a la situació. Walls ha exigit a Donald Trump un cop més que retiri els ICE de Minneapolis i ha assegurat que el govern de Minnesota ha intentat desescalar la situació. We want calm
and peace and normalcy. Volem pau, tranquil·litat i normalitat a les nostres vides. Ells volen caos, no els donarem el que volen, que responguem a la violència amb violència. La policia de Minnesota ha fet, com heu vist, tot el que era a les seves mans per desescalar la situació.
Des de la Casa Blanca, per contra, acusen les autoritats locals de Minnesota i Minneapolis de fomentar la revolta i cada cop sembla més a prop l'activació de l'acte d'insurrecció i el possible desplegament de tropes de l'exèrcit a Minnesota, cosa que podria derivar en una confrontació entre dos cossos armats dins dels Estats Units.
Gràcies, Oriol Serra. A tot això, també des de la Casa Blanca, Donald Trump ha amenaçat el Canadà amb aranzels del 100% si firma un acord comercial amb la Xina. Com és habitual, Trump ho ha fet en un missatge a la seva xarxa social, on ha qualificat el primer ministre canadenc de governador. Unes declaracions que revifen les ambicions expansionistes de Trump, que vol convertir el Canadà en l'estat número 51 dels Estats Units.
El Canadà i la Xina negocien una rebaixa mútua de tarifes en cotxes elèctrics i altres contrapartides comercials, però l'avís de Washington coincideix amb el discurs que aquesta setmana el canadenc Mark Carney ha pronunciat al Fòrum Econòmic de Davos contra el trumpisme. Enmig d'aquesta polèmica, Carney ha publicat un vídeo en què publicita el consum de productes del seu país.
No podem controlar el que fan altres nacions. Podem ser el nostre millor client. Comprarem productes canadencs, construirem productes canadencs i junts construirem un Canadà fort.
Malgrat les negociacions dels últims mesos, el Canadà és l'únic país del G7 que no ha aconseguit un acord comercial amb els Estats Units.
Ucraïna, Rússia i els Estats Units s'han emplaçat a seguir amb les negociacions de pau la setmana que ve a Abu Dhabi. La primera ronda de converses a tres bandes va acabar ahir amb un to de satisfacció, però els principals esculls continuen sent les garanties de seguretat i la qüestió territorial. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Malgrat la falta d'avenços en acabat, Zelensky va destacar el to constructiu de les converses i va deixar clar que des d'aquí estan preparats per seguir-ne parlant la setmana que ve. De la seva banda, els Estats Units s'ha esforçat per vendre progressos. Funcionaris nord-americans han remarcat que els negociadors russos i ucraïnesos no només van parlar cara a cara, sinó que ho van fer amb un to gairebé amigable. La realitat, però, és que ni Rússia ni Ucraïna de moment estan disposades a cedir per arribar a un acord de pau. No es posen d'acord sobre qui ha de controlar el Donbass. Moscou ha insistit que l'única fórmula vàlida és la que Putin va pactar Alaska amb Trump, és a dir, que l'exèrcit ucraïnès es retiri de tot Donetsk i que es congeli la línia de front a les regions del sud. Però Kiev no hi està d'acord i, a més, també reclama garanties de seguretat fermes que no patirà una nova invasió en un futur.
Pedro Sánchez desembarca aquest diumenge a l'Aragó per donar suport a Pilar Alegría, candidata del PSOE a les eleccions autonòmiques i fins fa poques setmanes ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol. Sánchez i Roma en campanya el mateix cap de setmana que Isabel Díaz Ayuso comparteix míting amb el president aragonès i candidat del PP, Jorge Azcón. Madrid al Bagil.
Serà la primera visita del president espanyol des del Congrés Regional que va ratificar Pilar Alegría com a secretària general dels socialistes aragonesos el març passat, però podria no ser l'última. Pedro Sánchez entra de ple aquest diumenge en la cursa electoral amb un míting a Osca, el mateix escenari que va escollir fa 2 anys i mig durant la campanya dels comicis generals. Serà també la seva primera aparició després de participar a Brussel·les en el Consell Europeu i enmig de la crisi ferroviària pels accidents de Damuz i Gelida i el caos de Rodalies. Des de Saragossa, la presidenta madrilenya ironitzava així.
Tenemos a los inútiles más grandes al frente de lo más importante, las infraestructuras. Pero claro, si teníamos a Coldo, portero de discoteca, de asesor en Renfe, ¿qué puede salir mal?
Ayuso fa campanya aquest cap de setmana al costat del president aragonès i candidat del PP, Jorge Azcón, que les enquestes donen com a guanyador, però el tornen a deixar en mans de Vox.
I encara en la crònica política, els crítics amb l'actual direcció d'Esquerra han llançat la tovallola i han deixat el camí lliure a Elisenda Alemany per ser la candidata del partit a Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve. Finalment, no han presentat cap nom alternatiu per disputar-li la candidatura d'alcaldable. Alemany serà proclamada oficialment com a cap de llista el dia 28 de febrer, Marta Corbalan.
L'actual secretària general d'Esquerra i cap de files del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, serà la candidata a les eleccions municipals municipals del 2027. Si res no es torça i la militància l'avala en la votació que es farà el 27 de febrer, Alemanya serà proclamada l'endemà en un congrés extraordinari. Els crítics i alguns dels militants que formaven part de la direcció del partit a Barcelona i que van dimitir en bloc el novembre passat han intentat articular un candidat alternatiu, però finalment han desistit. Són conscients que tenien la batalla perduda perquè Alemany juga amb avantatge. És la candidata oficialista i té el suport del president del partit Oriol Junqueras. D'entre els noms que s'havien posat damunt la taula com a possibles rivals, hi havia el de l'exconseller i exlíder d'Esquerra Barcelona, Alfred Bosch, el d'Oriol Duran, que va ser secretari de Mitjans de Comunicació de l'anterior govern de Pere Aragonès, o el d'Oriol Amorós, exalcàrrec en diferents governs d'Esquerra. Amb el camí desbrossat, Alemany començarà avui la recollida de vals entre la militància per poder formalitzar la candidatura. Els crítics es reserven les forces per lliurar una altra batalla, la de l'abril, quan els militants hauran de triar la nova direcció del partit a Barcelona després de la crisi oberta el novembre passat, quan van dimitir 9 dels 13 membres per desavinences amb l'actual líder de la federació, Creu Camacho.
Malgrat la pluja, 5.500 docents, segons l'Ajuntament de Barcelona, es van manifestar ahir al centre de la capital catalana per exigir millores salarials pel sector de l'educació.
S'acosta una vaga d'educació.
La mobilització organitzada pels principals sindicats va exigir al govern que abordi les demandes principals del professorat. Són augment salarial, reducció de ràtios, menys burocràcia i més recursos per a l'escola inclusiva. La portaveu de l'Obstec, Yolanda Segura, recorda que han convocat una nova vaga per a l'11 de febrer.
Doncs seguirem amb més mobilització i més convocatòries de vagues, si és així necessari.
Des del Departament d'Educació defensen que ja treballen en la proposta de l'augment del complement salarial i proposen una taula alternativa centrada en la desburocratització.
De seguida els Premis Feroz, abans però us expliquem que, atenció, cada cop hi ha més gats i menys gossos a les llars catalanes. Tot i que els gossos continuen sent majoritaris, des del 2021 se n'ha registrat un descens accentuat. En canvi, el nombre de gats no ha parat de créixer aquests últims 4 anys. Quim Condirnes.
L'any passat es van inscriure gairebé 54.000 gats a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, un 42% més que fa 3 anys. Una tendència oposada entre els gossos. Tot i que se'n continuen registrant més, fins a 63.000, la xifra ha caigut un 25% respecte del 2021. Segons la presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araúna Benya, cada cop més persones tenen la percepció que tenir cura d'un gat és més fàcil i comporta menys responsabilitats que cuidar un gos.
La societat no té entès el que és el benestar del gat. I tenim els gats com un animal fàcil, no? O sigui, mira, està allà, li dono de menjar, el raspallo de tant en tant, li porto veterinari quan toca i deixo que faci el que vulgui. I normalment el que vol, si no té estímuls, és estar tot el dia estirat, que moltes vegades això, els gats tenen tendència a somatitzar aquest estrès, que en el fons, encara que el vegis estirat, potser està estressat.
Ara una Benya adverteix, però, que tot i ser animals domèstics, els gats són felins i han de poder satisfer les seves necessitats naturals, com córrer, jugar o sortir a l'exterior per poder garantir el seu benestar.
Un quart i mig de 8 del matí, la coproducció catalana Los Domingos és la gran guanyadora dels Premis Feroz que concedeixen els crítics i els periodistes de cine espanyols i que consideren l'avantsala dels Goya. La pel·lícula sobre una jove que vol ser monja, dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, ha estat la cinta més guardonada.
Sí, s'han dut les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu protagonista per a Patricia López Arnaiz, intèrpret de repartiment per a Nagore Aramburu i també millor guió. La directora de Los Domingos diu que és un miracle haver rebut tants premis.
Esto es un milagro laico. Creo que lo siento un poco así porque las películas con las que estábamos nominados son increíbles. Hay, no sé, admiro muchísimo el talento y el trabajo de los compañeros y las compañeras.
Cirat d'Oliver Lache, amb 9 nominacions, s'ha hagut de conformar amb el guardó al millor tràiler i a millor música original. El documental Tardes de Soledad d'Albert Serra ha guanyat el Premi Arrebato de no ficció i el de millor disseny de cartell. El director català ha parlat així de la seva cinta i de les crítiques que ha rebut.
Una pel·lícula un poco controvertida, el tema, más que nada. Y me la planteé de una manera que creo con una actitud que se pondrá bastante de moda. Aquí han salido varios temas esta noche, de que si copiaba uno, que se repetía o no sé qué. Y todo ahora es esto de, ¿no?, acumular data, collect data. Pues esta película, mi actitud fue lo contrario, delete data.
Les sèries Jakarta i Poquita Fe s'han repartit els principals premis de televisió. Jakarta amb els guardons a millor sèrie dramàtica, guió i actor protagonista per a Javier Cámara, i Poquita Fe s'ha emportat el premi a millor sèrie de comèdia i els de millors actrius protagonista per Esperanza Pedreño i de repartiment per a Júlia de Castro.
L'informatiu del suplement.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulten les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos. I algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és pie one, però és una altra història.
Un restaurant caníbal. Caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
L'informatiu del suplement.
5 minuts per 8:15, el Barça ho ha tornat a fer. L'equip de Pere Romeu s'ha proclamat campió de la Supercopa després de derrotar el Madrid per 2-0 i conquereix el primer títol de la temporada d'Albert Postils.
En un partit d'allò més igualat va ser una defensora, Brooks, la que va avançar les blaugranes a la sortida d'un córner abans d'arribar a la primera mitja hora. Un gol que va sonar així a la TDG de Catalunya Ràdio.
Mapi fa la centrada, pilota el primer pal, copa de Brooks, el gol! Gol, 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 gol.
1-0 es va mantenir durant tot el segon temps fins que Alexia va provocar un penal al temps de descompte que va assenyalar la col·legiada Maria Eugenia Gil Soriano i la capitana no va fallar des dels 11 metres.
Alexia amb la pilota, s'acosta cap a la pilota, el xut d'Alexia, gol!
Amb aquest triomf el Barça s'emporta la seva sisena Supercopa, la cinquena de manera consecutiva, i es torna a imposar al Madrid. Ara el balanç entre els dos equips és de 20 victòries pel Barça i una pel Madrid amb 73 gols a favor per les blaugrana i 10 per l'equip merengue.
Més futbol a la Lliga de Primera, l'equip masculí del Barça rep al Camp Nou l'Oviedo a partir d'un 4:45 de la tarda. Des de les 3 de la tarda ja es podrà seguir la prèvia de la TDT de Catalunya Ràdio.
L'Oviedo és el cué de primera i el Barça té l'obligació de guanyar per recuperar el liderat de la Lliga després de la victòria del Madrid al camp del Villarreal per 0-2 amb doblet d'Mbappé. El francès, de fet, ja porta 21 gols en 21 jornades de Lliga. L'altre protagonista del partit va ser Álvaro Arbeloa, que en roda de premsa ja va començar a treure pit del seu equip.
El equipo y sobre todo por la palabra equipo, que creo que es lo que más ha podido ver aquí hoy, un conjunto muy serio que hacía mucho que no sabía nada Real Madrid.
No, hombre, lo vimos el miércoles pasado, tampoco hacía tantos días, ¿no? Se te ha hecho muy largo. Yo creo que...
Ahir també va jugar a l'Espanyol, que no passava el seu millor moment perquè va perdre 3-2 a Mestalla i ja encadena 4 jornades sense guanyar. El València va superar l'equip blanc-i-blau mitjançant un penal transformat per Ramazzani al temps de descompte. Una decisió que el tècnic de l'Espanyol, Manuel González, va criticar en la roda de premsa posterior.
Al bar no sé si han ido, igual han ido al bar del gol norte o el gol sur, a ese puede que hayan ido. Yo no sé, yo es que ya te digo, es que se me escapa todo esto. Yo ya no sé ni para qué sirve el bar, ni para qué funciona el bar, ni muchas cosas que no las entiendo. Le puede pasar a Valencia la semana que viene, nos va a pasar a nosotros, da igual, si no pasa nada. Tú como jugador, si tienes un rendimiento malo, tu club te va a rescindir o te va a vender. Como entrenador, te van a echar, por decir algo. Solo hay un estamento del fútbol donde pase lo que pase, no pasa nada. Y a partir de ahí, pues no hay mucho más que hablar.
Doncs aquí s'ha de dir que Manolo González té tota la raó, perquè el penal que li van xiular a l'Espanyol pràcticament a l'últim minut era del tot injust. Per tant, l'Espanyol, que és cinquè a la Lliga, però podria acabar setè aquesta jornada en funció del que facin avui el Betis i el Celta de Vigo en els seus partits que tenen aquesta tarda.
Ahir a la Lliga també es va jugar el Rayo Osasuna amb victòria local per 3-1 i també el Sevilla 2 Atlètic Club de Bilbao, 1. En clau de mercat de fitxatges, tenim notícia al Girona, que ja té un acord amb el Galatasaray turc per la cessió de Yasser Asprilla, cessió fins a final de temporada, amb opció de compra obligatòria, que podria arribar als 23 milions en funció dels objectius. I deixa'm dir, Roger, que demà, a partir de les 9 de la nit, jugarà també el Girona contra el Getafe.
I a l'ACB, bones notícies pels equips catalans. D'una banda, el bàsquet Girona s'ha apuntat al tercer triomf consecutiu com a visitant, després de superar el Saragossa per 90-94, i el Iopos Lleida ha guanyat el Burgos a casa per la mínima 73-72 i s'emporta també la tercera victòria seguida.
I avui Manresa Andorra a partir de les 12 del migdia, Baskonia Joventut a les 5 de la tarda i Barça Tenerife des de 7:45 del vespre.
Acabem amb un apunt de tenis. Aquests dies s'està disputant l'Open d'Austràlia i acabem de saber fa pocs minuts que Carlos Alcaraz ha superat el nord-americà Tommy Paul per 7-6, 6-4 i 7-5 i ja és als quarts de final de la competició. El seu proper rival sortirà de l'emparellament entre De Mignon i Bublik, que es juga aquesta nit. I en hoquei patins, a l'Europa Cup.
Victòries al Lleida, al Calafell i al Caldes en els partits d'anada de la segona competició europea. D'altra banda, el Sant Just ha quedat eliminat de la Trophy, la tercera competició, després de caure per 3-1 davant el Noisy francès. I a l'Eurocopa d'handbol, Espanya s'ha quedat sense opcions de medalla en perdre amb Dinamarca per 31-36.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, al suplement parlem d'astronomia, de física, de química, de biologia, de genètica. Mirem cap al cel i cap a la Terra. I avui, Joan Anton, hem de començar amb una immensa, una gran notícia.
Molt grossa,
perquè l'actualitat ha estat un desastre aquesta setmana a Catalunya, amb els trens i altres notícies, però és que nosaltres hem tingut una petita alegria. I és que ens hem de fixar en l'Escola Mugent de la Roca del Vallès, que ens ha fet arribar aquest projecte que han fet a tots els seus alumnes de 6è de primària a través de Ràdio Mugent, que han enregistrat, atenció, 15 episodis de la seva particularitat, de la seva particular Terra és Plana, aquest espai que fem des de fa una pila d'anys amb el Joan Anton Català. Ràdio Mugent, 6è de primària, sona així.
Són 10:45 del matí. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Iraia.
3, 2, 1. Se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Jordi, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Ha arribat el dia. Avui fem el podcast. Això és La Terra és Plana.
Doncs sí, benvinguts al nostre podcast sobre el projecte de la Terra, que hem estat treballant durant l'últim mes del primer trimestre. Som l'alumnat de 6è, de primària de l'Escola Mugent de la Roca del Vallès, i esperem gaudir amb tots vosaltres d'aquest munt d'informació tan interessant. Iraia, de què parlarem?
Doncs mira, Jordi, parlarem sobre el Big Bang, la creació de la Terra, els eclipsis i...
Ah, sí, sí! També parlarem sobre els estats de la matèria, compartirem i aprendrem nous experiments...
Jordi, no m'interrompis! Bé, també parlarem del moviment de rotació i el de translació. Moltes coses. Ah, sí, quasi me n'oblido. També tindrem experts a l'estudi.
Ai, perdona, Iraia, per allò d'abans, eh? És que estic molt emocionat. Doncs bé, comencem ja.
Quina autèntica meravella. És impressionant. És impressionant. Ràdio Mugent, 6è de primària. Aquests alumnes que ens han obsequiat amb aquests 15 episodis de la seva particularitat Terra és Plana, que han fet aquest podcast meravellós, que ens han calcat fins i tot les sintonies.
Tot, tot.
Estic encuriosit d'on han tret les sintonies.
No ho sé.
Els has enviat tu, Joan Anton?
No, jo no els he enviat res.
Però,
he estat sorpresa
bé,
també per mi.
D'entrada, l'enhorabona i,
sí,
i anirem, els hem d'anar a veure.
I tant, que sí, a mi m'està caient la bava i des de que ens ho van enviar penso que és increïble. És un goig veure que els continguts que fem, Roger, arriben a tots els públics, també els més jovenets, i que s'inspiren, gràcies als mestres també, evidentment, s'inspiren amb aquests continguts per poder crear ells els seus. I aquí han creat un La Terra és Plana que igual ens jubilarà més aviat, a mi em jubilaran més aviat del que jo pensava.
Va, un altre fragment.
Ara entraran a l'estudi l'Aniol, la Júlia Llobet i la Martina Panza, que ens explicaran el Big Bang. Per cert, què és?
Ara ho sabrem. Endavant, companys! El Big Bang.
Mira. Aquesta sintonia és seva, mira. No, Jordi.
Doncs sí, ara us explicarem què és el Big Bang i què va fer. El Big Bang és una de les teories científiques per explicar com es va crear l'univers. Segons aquesta teoria, l'univers...
Bé, impressionant. L'enhorabona a aquesta gent de la Roca del Vallès, a l'Escola Mugent i a Ràdio Mugent, i ben aviat els farem una visita perquè s'ho mereixen i perquè segur que ens poden ensenyar moltíssimes coses.
Clar que sí.
Doncs bé, felicitats i per molts anys. Avui a la Terra es plana, però amb el Joan Anton Català estem d'estrena. Avui el Joan Anton ens ha portat sortir del forn el seu últim llibre. És l'eclipsi del segle, sobre aquest eclipsi total de sol que veurem des de casa nostra el dia 12 d'agost d'aquest 2026. És una guia amb tot el que hem de saber per preparar-nos de cara a aquest autèntic espectacle únic al cel que no tornarà a tenir lloc fins l'any 2180. Per tant, sí, és ara o mai ara a Catalunya.
Mai. Exacte.
Un llibre que podeu trobar ja a les vostres llibreries i que el dia 26 de febrer presentarem amb el Joan Anton Català a Barcelona, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, a les 7 del vespre. És un clàssic ja, que quan presenta el llibre el Joan Anton...
Gràcies per acompanyar-me, no, Roger.
Apunteu-vos la data, esteu convidats. 26 de febrer, la Casa del Llibre Rambla Catalunya, i si voleu venir de públic, ja ho sabeu, aforament limitat... I entenc que és la gent que hi càpiga, que sempre s'omple de seguida. Per tant, si voleu venir, feu-ho amb temps. Avui desgranem aquest llibre, segurament un dels llibres de més actualitat que has fet mai, Joan Anton,
sí,
i que farà molt servei amb aquests mesos que tenim per endavant de molts dubtes de com podem veure aquest eclipsi.
Sí, mira, fa cosa d'un any em van demanar de fer una presentació a autoritats, no diria quina autoritat, però una autoritat política del país.
Honorable.
Una autoritat. I vaig titular aquella presentació "Ens ha tocat la grossa", perquè em van dir, fes la presentació que vegin l'impacte del que ens ve a sobre. Ho vaig titular "Ens ha tocat la grossa" en tots els sentits. Les repercussions seran enormes, pel que fa al nombre de visitants, els desplaçaments que hi haurà, però també l'espectacle que veurem. I vaig pensar, això necessita una guia. De fet, l'editorial també em va acabar de convèncer, Cossetània, i de manera que hem fet aquest llibre, que és una guia pràctica, de format simple, il·lustrat, que dona molta informació a nivell pràctic de com veure'l, des d'on, horaris, també per cada lloc, quins horaris, quan durarà la part de la totalitat, si és que serà total o no, com planificar. S'haurà de planificar això perquè les nostres carreteres, el nostre territori s'omplirà de visitants, és un impacte tremendo, i també inclòs una petita guia de com fotografiar-lo, per qui vulgui provar sort.
Mm. Clar, fa 2 anys jo recordo els Estats Units amb aquella crònica meravellosa de la Lídia Heredia,
sí, tant,
que va ser un espectacle increïble, imperdible, perquè ja hem dit que hauran de passar molts anys abans de poder-ne veure un altre, Joan Anton.
Sí, un altre sense moure's. També podem viatjar, però clar, és que aquest el tenim a casa. Seria com estúpid no aprofitar-lo, no? Sempre he dit que com a mínim s'hauria de veure un eclipsi total de sol un cop a la vida. Com? Hauríem d'intentar-ho? Doncs ara tenim sort que no caldrà que ens moguem. Els de zona metropolitana haurem de baixar una mica més cap a les meves terres.
Jo he aconseguit allotjament, que és una cosa que no és fàcil ja. Super. És a dir, aneu tard.
I l'has trobat en bon lloc, on hi ha la totalitat, que ara en parlarem. Segurament és un dels espectacles, si no l'espectacle més impressionant en què ens regala la natura. Les emocions en aquell moment es desfermen. Quan veus la totalitat, són efímers instants, segons o minuts, en funció d'on et trobis. El dia es fa de nit, baixa la temperatura, t'has de posar una jaqueteta, apareixen estels al cel, els ocells deixen de cantar i de volar, els gossos i els gats es despisten i es tornen bojos, les persones també ens tornem absolutament boges. Imagina't què devien pensar els nostres avantpassats, quan de sobte...
Que s'acabava el món.
Uah, clar, sempre era una cosa que els déus s'emprenyaven, sempre s'havia relacionat amb malestrugança, amb déus emprenyats. Tenim registres que, per exemple, a Babilònia, fa més de 4.000 anys, quan hi havia un eclipsi de sol, ells havien aconseguit predir els eclipsis. Doncs el rei s'amagava, perquè era malestrugança, i posaven un substitut en el seu lloc. I quan ja passava l'eclipsi, restituïa novament el rei i sacrificaven el substitut.
Imagina't.
Durant uns dies s'havia pogut viure com un rei, mai millor dit, no?
Però sí, però el preu que pagava després...
Sí, era bastant important. I també hi ha registres històrics d'algunes batalles famoses que de casualitat hi va haver un eclipsi total de sol en el moment de la batalla i va haver-hi, doncs, retirada de tropes o directament un bando que va perdre aquella batalla, perquè sempre es mirava al cel i es pensava, tenim els déus enfadats, els tenim emprenyats, no? Sempre un eclipsi de sol, clar, era una cosa tremenda.
Dius que es farà de nit. A quina hora? És a la tarda, oi?
És a 8:45 del vespre. Al vespre, 8:45. Això vol dir que el sol anirà molt baixet, quedarà mitja hora perquè el sol s'amagui.
Però 8:45 del vespre...
El 12 d'agost serà...
Encara és de dia.
És de dia.
El que passa és que el sol estarà... És més emocionant si passa a mig matí.
Mira, doncs no estic d'acord. I ara et vendré el producte, val? Quan el sol... Jo vaig anar a veure amb la família el del 2017, als Estats Units, i el sol anava... Era a 11:00 del matí, si no recordo malament. El sol va molt alt. Quan va molt alt... Clar, has d'aixecar la vista i estàs mirant el cel, amb ulleres protectores, eh? Però quan va baix, com anirà, tu pots gaudir d'un eclipsi amb un skyline. Tindràs el sol eclipsat, però, a més, elements de natura, muntanyes, boscos, edificis, el que sigui. Per tant, crec que l'impacte encara és més gros. I qui vulgui fer fotografies,
però,
també.
Tindrem temps que torni a sortir el sol? Mira, a quina hora es fa fosc, normalment, el 12 d'agost?
Quedarà mitja hora perquè el sol s'amagui. S'amagui, i es fa fosc encara després de que s'amaga. És a dir, en el moment de la totalitat, el sol anirà molt baix sobre l'horitzó, però encara quedarà mitja hora perquè s'amagui, i per tant encara quedarà...
Tornarà a sortir?
No, tu dius quan l'eclipsi, no.
Sí.
En l'eclipsi es taparà totalment,
sí,
quan el sol encara li quedi mitja hora per amagar-se.
D'acord.
Després es destaparà, perquè la lluna el destaparà, i sí, encara el sol estarà per sobre de l'horitzó. No s'haurà encara amagat.
I es farà finalment de nit.
Correcte.
Cap a 9:15.
Ah, exacte. Per tant, encara el podem veure perfectíssimament si els núvols ens deixen veure'l.
Mm-hmm. Sabem que serà al sud del país, sobretot, on es podrà gaudir més l'experiència.
Sí, de la part de la totalitat. Hem de fer una línia, com si dibuixéssim una línia que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú. Doncs per sota d'aquesta línia, fins la ciutat de València, fins al sud de la ciutat de València, l'eclipsi serà total. Vol dir que el disc de la lluna cobrirà, taparà completament el sol i es farà de nit, i sortiran els estels, tot això que deien. Això inclou, per tant, el sud del nostre país, el nord del País Valencià i totes les Illes Balears. Tot això queda dins del recorregut de la totalitat, on t'has de situar si vols veure un eclipsi total. Mm.
Què és un eclipsi total de sol des del punt de vista científic, Joan Anton?
Doncs això és quan el disc de la Lluna circula i tapa el disc del Sol, des de la nostra perspectiva. És a dir, la Lluna se situa entre Terra i Sol. Per tant, l'alineació és perfecta entre Sol, Lluna i Terra, en aquest ordre, Sol, Lluna i Terra. Això és extraordinari perquè dius, a veure, com és possible que un objecte tan petitó com la Lluna pugui ocultar un objecte tan gros com el Sol? I això és una casualitat. És la casualitat de les distàncies, del joc de les distàncies. Mira, el Sol és 400 cops aproximadament més gros que la Lluna, però la Lluna es troba 400 cops més a prop nostre que el Sol. I això fa que, per perspectiva, simplement, igual que el nostre dit pot tapar un objecte molt gros i l'estirem, no?, i l'objecte molt gros es troba molt lluny, doncs aquí igual. La Lluna, de casualitat, té una mida perfecta per tapar el Sol. Sol, mm-hmm, i Lluna apareixen al nostre cel d'una mida similar. Mm. En principi, cada any hi ha uns 2 eclipsis de sol a l'any, Roger, però ara comentarem que són molt difícils de veure perquè es produeixen en zones, en regions de la Terra remotes.
Des d'aquesta zona des de la qual es podrà veure un eclipsi total solar és molt estreta, i això és... significa que és molt important també planificar-ho tot bé.
Això mateix. És a dir, quan l'ombra de la Lluna, és a dir, imaginem el Sol, el disc de la Lluna circula per sobre i, per tant, es projecta sobre la Terra una ombra, que és l'eclipsi total, és l'ombra de la Lluna, val?, que es projecta. Això, perquè ens fem una idea, aquesta projecció de l'ombra té 200 quilòmetres de diàmetre només. 200 quilòmetres. T'has de situar allà dins si vols veure un eclipsi total. Tal com la Terra gira, aquesta rodoneta de 200 quilòmetres de diàmetre es va també desplaçant per la superfície de la Terra durant milers de quilòmetres. Per tant, ens hem d'imaginar que un eclipsi de Sol es projecta per sobre de la Terra en una llargada de milers de quilòmetres, però tan estreta com 200 quilòmetres o 250. T'has de situar exactament dins d'aquest recorregut a l'hora correcta, el dia correcte, l'hora correcta, per veure un eclipsi total. Això vol dir que, com que el nostre planeta és cobert per oceans amb la seva major part i els continents es troben poc poblats, les poblacions ens concentrem en zones molt determinades, és molt difícil anar a veure un eclipsi de sol, tot i que n'hi hagi 2 cada any. Perquè, bueno, imagina't, al mig de l'Índic, al mig del Pacífic, a l'Antàrtida, molt complicat anar-los a veure. Però, quan els eclipsis total de sol succeeixen en territoris poblats amb infraestructures de comunicacions es converteixen en fenòmens massius. I això és el que vam veure el 2017 als Estats Units, el 2024 als Estats Units i el que viurem enguany aquí, perquè, clar, tenim a la península Ibèrica un èxit total de sol.
Amb el que implica, des del punt de vista de la mobilitat, de la seguretat, del turisme...
Exacte. Mira, jo a la guia en parlo, proporciono dades estadístiques de l'impacte que van tenir aquests dos eclipsis del 17 i del 24 als Estats Units, que són els eclipsis del segle. Pensem que quan, i el que ve serà l'eclipsi també del segle, pensem que els eclipsis de fa 20 anys eren igualment impressionants, però jo no ho sabia. No teníem les xarxes socials, no teníem els mitjans de transport tampoc que tenim ara, no hi havia l'interès que hi ha ara. Això ara són fenòmens de masses. Vaig assistir a la presentació que la Generalitat, que està preparant aquest esdeveniment, van fer al Liceu fa uns mesos i van convidar un representant de l'estat espanyol que va venir i va dir que des de l'estat s'espera una visita d'uns 10 milions de visitants addicionals als que ja venen a l'estat espanyol cada any a l'estiu només per veure aquest eclipsi. Serà tremendo. Jo recordo l'any 2017, nosaltres vàrem triar amb la família, vàrem trigar 10 hores a fer 150 quilòmetres de cotxe. 10 hores.
Ja t'ho regalo, això,
No, però això és el que veurem. A veure, igual ho sabrem fer molt millor que els nord-americans, espero, però és tremendo. Pensa més, a més, que Tarragona, les comarques de Tarragona, tenen dos destinacions turístiques, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, són les dues marques. Van rebre el 2024, aquestes dues marques, 21,5 milions de visitants durant tot l'any, però molts concentrats a l'estiu. És a dir, 12 d'agost, punta del turisme a l'estat, punta del turisme a Catalunya, i un eclipsi de sol a sobre. Aquesta és la barreja i això se'ns ha tocat la grossa.
Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Ens ha tocat, diu el Joan Anton Català, la grossa. A veure, per observar aquest eclipsi, molt, molt, molt important, ulleres i protegir-nos bé, ulleres homologades. Quan ens les podem treure i quan no?
Mira, l'eclipsi comença com a parcial. Vol dir, la lluna, el disc de la lluna, comença a mossegar el sol. És aquella imatge tan típica que veiem d'un sol que es va mossegant, no? Es va tapant a poc a poc. Durant tota aquesta fase primera, hem de dur protecció als ulls. És a dir, ulleres homologades, que es poden comprar a qualsevol botiga d'astronomia o a moltes òptiques. Res d'invents del TVO, sisplau. Res de que si una radiografia, que si ulleres de conduir, que si, no sé, un vidre fumat d'una ampolla, sisplau, no, perquè és que cada any perd la vista gent al món per fer bestieses com aquestes. Valen 2-3 euros aquestes ulleres homologades, que no val la pena, no paga la pena jugar-se la vida. Durant tota una hora que durarà la part parcial, una hora, amb les ulleres posades. I arriba el moment, és aquell moment que dius, ara, el sol és pràcticament a punt de desaparèixer, i et poses molt nervi, ja t'ho dic jo, molt neguitós. I en aquell moment, flap. Però és de sobte, eh? És de sobte, es fa de nit, però és que és de sobte. No és allò que es vagi apagant el dia. No, no, la llum del sol és tan potent que fins i tot quan està quasi... Sí,
és el directe de Lídia Heredia, embogint en aquells 3 minuts total, i tot el seu entorn.
Total, en aquell moment et pots treure les ulleres. En el moment de la totalitat, només a la totalitat. Això vol dir que hauràs d'estar situat en aquesta franja des de Lleida cap a València, o les Balears, tot això, i durarà poquet en funció del lloc on estiguis. Quan més durarà l'eclipsi total, aquesta part, és entre Amposta i Castelló de la Plana, un minut 36 segons. Ciutat de Tarragona, un minut. Ciutat de Lleida, 30 segons. Ciutat de València, un minut, crec recordar. Ho estic dient de memòria. Durant aquesta part, la totalitat, s'ha fet fosc, et treus les ulleres, perquè te les has de treure. Llavors, a simple vista, gaudeixes, pell de gallina, llàgrimes als ulls, bueno, en fi, tremendo. Acaba la part total, torna a començar la parcial, vol dir que la lluna comença a destapar el sol. Tum, de seguida, t'has de tornar a posar les ulleres de protecció. És a dir, les ulleres de protecció són importants. Sempre, només es poden treure en el moment de la totalitat.
Hi ha un element que no dependrà de tota la planificació, que és el temps. Quin temps farà?
La meteo.
Esperem que no ens ho espatlli.
Clar, aquí te la jugues. També és molt típic dels eclipsis, és a dir, no en vejo, les nostres dones i homes del temps, no els en vejo, perquè ja normalment els estem posant molta pressió, no?, la que tindran aquests dies, perquè tothom els hi preguntarem, i com pinta tal lloc a tal lloc? Sí, haurem d'estar pendents del tema, sí.
Això és un tastet del que ens espera, l'eclipsi del segle, sobre aquest eclipsi total que veurem el 12 d'agost a Catalunya, especialment bé, al sud del país. Amb el Joan Anton Català tindrem també mesos per endavant per acabar-ne de parlar, però si ho voleu planificar, aquí teniu alguns elements. I us esperem el dia 26 de febrer a la presentació oficial d'aquest llibre a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya a partir de les 7 del vespre. Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Que vins, ni Mr. Bean, polis. Això és autèntica DOP mongeta del ganxet, tan blanqueta i planeta, i li diu Bean.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Boníssim tot. Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Què és el B9 de Badalona? Com s'hi vivia? Qui eren? Què feien? Treballaven? Robaven? Tothom opina, però nosaltres hi hem entrat.
Volem pagar, volem viure dignament com tothom.
30 minuts, B9, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos, hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Diumenge sense trens de Rodalies ni regionals i sense data per restablir el servei.
D'aquí poc, més d'una hora a les 9, nova reunió de seguiment de la crisi ferroviària al Departament de Territori, mentre els equips continuen treballant sobre el terreny. Demà dilluns, ningú garanteix que per ara hi hagi trens.
L'oposició puja el to davant la suspensió de Rodalies.
Junts demana la destitució de la consellera Sílvia Paneque, Esquerra i els Comuns se sumen a demanar el traspàs i les inversions pendents.
Tràgiques notícies que ens arriben des dels Estats Units. Els agents d'immigració han assassinat a trets a sang freda una altra vegada un segon ciutadà nord-americà protestava per les batudes massives contra els immigrants.
El governador demòcrata de Minnesota ha ordenat mobilitzar la Guàrdia Nacional, cosa que podria derivar en un enfrontament entre dos cossos armats.
Avui, al llarg d'aquest suplement, també saludarem l'Oriol Serra perquè ens faci un retrat del que està passant als Estats Units. Trump amenaça el Canadà amb aranzels del 100%.
En cas que el país firmi un acord comercial amb la Xina. També ha titllat el primer ministre canadenc, Mark Carney, de governador, fet que revifa les ambicions expansionistes de Trump.
I aquest cap de setmana, Pedro Sánchez desembarca a l'Aragó.
Per donar suport a Pilar Alegría, candidata del PSOE a les eleccions autonòmiques. Avui també Isabel Díaz Ayuso comparteix míting amb el president aragonès i candidat popular Jorge Azcón.
Els crítics d'Esquerra deixen via lliure a Elisenda Alemany per ser la candidata del partit a Barcelona.
Finalment no han presentat cap nom alternatiu per disputar-li la candidatura d'alcaldable i Alemany serà proclamada oficialment com a cap de llista el 28 de febrer.
La coproducció catalana Los Domingos triomfa als Premis Feroz.
S'han dut les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu protagonista per Patricia López Knight, intèrpret de repartiment per Nagore Aramburu i millor guió. Cirà d'Oliver Lache i el documental d'Albert Serra, Tardes de Soledad, han aconseguit dos premis cadascun.
Felicitarem en directe a partir de les 10 del matí l'Albert Serra. Als esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa després de derrotar el Madrid per 2-0 i conquerir el primer títol de la temporada.
I avui l'equip masculí rep al Camp Nou l'Oviedo a partir d'un quart de 5 de la tarda. Des de les 3 de la tarda ja es podrà seguir la prèvia a la TDT de Catalunya Ràdio.
Avui, si llegim els diaris, déu-n'hi-do. Ara, a l'Ara, paràlisi ferroviària, Marina Laminos.
El govern suspèn la circulació de trens per tercera vegada després que la xarxa reobrís a mig gas. És el titular que llegim damunt d'una imatge de l'exterior de l'estació de Sants, amb desenes de passatgers esperant amb les maletes i amb paraigua sota la pluja. El periòdico, la fotografia principal és d'unes vies del tren enmig de vegetació. Doncs bé, sobre això apunten que Espanya és el país d'Europa amb més descarrilaments. A l'avantguàrdia, titular també sobre la crisi ferroviària. Rodalies s'enfonsa en el caos després d'una nova aturada total del servei. La imatge, en canvi, a la part inferior, és de les jugadores del Barça aixecant el títol de la Supercopa. I el punt avui també sobre trens, imatge de les màquines de bitllets de Sants i una família mirant els panells informatius titulen Rodalies recau.
A la premsa que s'ha dit a Madrid, els titulars encara es fan ressò de la investigació de les causes de l'accident del trens d'Adamus a El País. 9 segons fatals.
Tot va començar a moure's i va passar l'Àlvia. És un dels relats dels testimonis a partir dels quals El País fa una reconstrucció de l'accident. També aquí han portat al País en imatge els agents federals dels Estats Units emportant-se un manifestant de Minneapolis. El Mundo fotografia d'un tren amb el logo de DIF, apunten al titular que, segons la investigació, l'Irio va descarrilar en una via sense renovar fabricada l'any 1989. A La Razón, acompanyant la imatge del tren accidentat, titulen Puente s'atrinxera en el càrrec amb Espanya sumida en el caos ferroviari. I a l'ABC entrevista en Maria Corina Machado, la líder de l'oposició veneçolana, que deixa aquest titular. Tenim un gran aliat en el president Trump, no en tinc cap dubte.
Anys i anys per molts anys, avui bufarà 46 espelmes per molts anys Xavi Hernández.
El Barça és el club més difícil del món. L'entorn sempre veu que falla alguna cosa. No?
És un dels millors migcampistes de la història i peça clau del millor Barça que s'ha vist mai. Com a entrenador no ha tingut tanta fortuna i va ser destituït del Barça després de guanyar una Lliga i una Supercopa en gairebé 3 temporades.
49 espelmes, Marta Rovira.
Molta emoció per poder tornar a casa després de, bueno, de més de 6 anys.
Ha estat la secretària d'Esquerra Republicana durant 13 anys. El 2018 va marxar a Suïssa, un mesos després del referèndum de l'1 d'octubre, país on ha fixat la seva residència malgrat ser beneficiària de la llei d'amnistia.
48 espelmes, Volodymyr Zelensky.
Керівником офісу президента призначений Кирило Буданов.
Actor de professió, es va convertir en president d'Ucraïna el 20 de maig del 2019, càrrec que encara ocupa. El seu paper contra la invasió russa i contra Vladimir Putin l'ha fet guanyar una àmplia admiració a nivell internacional i és considerat un símbol de la resistència ucraïnesa.
Vida social. No em té prou en sortir de l'ou. Marta Ferrer, aquest és el Joan Colomo, el cap de cartell del festival Neu Familiar.
L'artista celebra els 15 anys del disc Contra Todo Pronóstico amb humor i nostàlgia en un concert pensat per tota la família i l'acompanyaran sobre l'escenari Dudu Arnalot, que presenta un espectacle clown poètic i surrealista. Serà a les 11 del matí al Centre Cultural La Mercè de Girona i encara es poden comprar entrades a partir de 6 euros.
No pot ser.
Al Teatre Condal encara s'hi pot veure Germans de Sang.
El musical de Willy Russell, amb direcció de Daniel Anglès i direcció coreogràfica d'Ariadna Peya, narra la vida de dos bessons separats al néixer, criats en entorns socials oposats i un destí que els tornirà a unir tràgicament. Avui ja funciona a les 5 de la tarda, les entrades a partir de 24 euros.
A la Sala Atrium, Venus in Fur.
La peça d'Alfons Casal és la història d'un jove i ambiciós director que està desesperat perquè no troba l'actriu ideal per encarnar la protagonista de la seva obra. Però de sobte hi romp la banda, una actriu que acaba fent la prova, tot i estar aparentment lluny del perfil del personatge. Avui a funció a les 6 de la tarda, amb entrades a partir de 17 euros.
I a la Sala Flyhard torna Passaran coses fantàstiques.
És la comèdia pels amants del true crime i els podcasts de misteris, escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro. El text és la història de l'Artur, un podcaster de true crime obsessionat des de fa setmanes amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és l'Enric, un suposat nebot, i no descansarà fins que ho pugui demostrar. Avui hi ha funció a les 7 del vespre i es poden comprar entrades per 18 euros.
I al CCCB es pot passejar entre les obres de Mercè Rodoreda.
Fins al 25 de maig s'hi pot veure a Rodoreda un bosc dedicat a la radicalitat literària i l'imaginari creatiu de l'escriptora. Una mostra que pretén allunyar-se dels tòpics i mostrar la faceta més contemporània de Rodoreda. Avui es pot visitar a partir de les 10 del matí amb entrades des de 6 euros.
3 minuts per les 8, és l'hora del conte que ens ofereix sempre el nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula Mort per xocolata.
Hi ha un restaurant que creu en les segones oportunitats. La prova és que ha contractat un cambrer que havia passat els últims 15 anys a la garjola per un delicte d'homicidi. Els seus companys al principi el miraven amb recel, per no dir-ne una de més grossa. Però el temps els va fer abaixar la guàrdia. Ben bé, l'exconvicte era un home nou. Puntual, responsable, eficient, abnegat, un prodigi memorístic i amable amb tothom. En poques paraules, era la reinserció personificada. Però el passat, de vegades, pot convertir-se en un ombra que no hi ha manera de treure's de sobre. Un dia, l'exconvicte va servir les postres a un home que dinava sol. Va mirar el client als ulls i, mentre li allargava el plat, li va dir amb la seva veu insondable: «Mort per xocolata». El client, captivat per la patxoca d'aquella amalgama de textures, va clavar la cullera amb devoció i, en un tres i no res, va fer desaparèixer el tros de pastís. Fruit de l'excitació, el client es va gronxar a la cadira amb tanta mala sort que es va donar un cop al cap i se'n va anar a l'altre barri. El forense va certificar la desgràcia amb concisió: «Mort per xocolata». I l'expresidiari, que es feia creus del que havia passat, de cop es va témer el pitjor.
Música.
Aquest matí ben d'hora m'ha agafat un no sé què, que anar amb tren i fer un viatge podria estar molt bé. I ara sóc a l'andana i no sé què haurà passat, però per la megafonia sento aquest comunicant.
Aquesta ens encaixa de meravella. Bon dia, Blai.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem a les 8?
Avui arribarem amb el Pony Pissador, que acaben d'estrenar un viatge en aquest tren. Es tracta del primer avançament del seu proper treball, que es dirà Batú a l'olla, i anirà dirigit a un públic familiar. El disc sortirà el pròxim dimecres 11 de febrer i trobarem temes de bluegrass tan actuals com aquest, Un viatge en aquest tren.
Una cançó utòpica, perquè de trens avui no en circulen. Una abraçada, Blai.
Salut i ràdio.
L'hauré de tornar a agafar. Sempre hi ha algun tipus d'incident, no puc entendre. Si ja ho sap tota la gent, però és que sempre em sorprèn el que els aprenc quan un bon dia decideixes fer un viatge en aquest tren. Sempre hi ha algun tipus d'incident, no ho puc entendre. Si ja ho sap tota la gent, però és que sempre em sorprèn el que els aprenc quan un bon dia decideixes fer un viatge en aquest tren.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.